Les escoles de Sabadell es lliuren per fi del fibrociment.
Notícies migdia, amb Helena Molist.
Es faran obres a 5 centres educatius de Sabadell per treure l'amiant que encara tenen els seus edificis. Aquesta és una reclamació històrica, tant de mestres com de famílies, que volien lluny dels centres aquest element tòxic. Des de l'escola s'ha muntat a un dels centres afectats, la seva directora, la Patrícia Rey, explica quina calendarització els ha donat el Departament d'Educació.
Comencen el dia 25 de juny. Nosaltres finalitzem l'escola el dia 21 amb els infants i el mateix dia hem de recollir el màxim possible perquè hem de marxar de l'escola. A partir del dia 25 ja no pot accedir ningú.
Aquest és el tema del dia, però també parlarem de la nova taxa de residus que ha aixecat molta polseguera entre els veïns de Sabadell i en esports. Escoltarem les primeres paraules de David Català com a nou tècnic del centre d'esports. L'entrenador barceloní ha exigit als jugadors que formin part de la plantilla que tinguin la capacitat d'assumir la pressió que es trobaran per intentar pujar de categoria aquesta pròxima temporada. Tot plegat us ho explicarem en 20 minuts molt picadet amb la Rocío García, el control tècnic, i amb la feina del Departament d'Informatius i d'Esports de Ràdio Sabadell.
Notícies migdia. La informació en 15 minuts. Els serveis.
Abans, però, de començar a explicar-vos tots aquests temes, hem de fer un cop d'ull al transport públic per veure si valora o no. Albert Garram, molt bon dia.
Doncs jornada fins al moment sense alteracions destacables, tot i que a Rodalies seguim amb les afectacions a diverses línies. Segueixen igual, per tant, la línia R3 amb servei alternatiu per carretera entre Montcada, Ripollet i Fabra i Puig, i per altra banda, la línia R4, recordem que circula entre Manresa i Hospitalet de Llobregat amb 2 trens per hora i sentit, i també ho fa entre Sant Vicenç de Calders i Hospitalet de Llobregat, en aquest cas amb 4 trens per hora i sentit. Finalment, també, per últim, recordem que la línia R7 encara no presta servei. De moment, això és tot des del Transmet. Bon dia.
I pel que fa a les carreteres que envolten la ciutat, si heu d'agafar el cotxe, doncs mira, avui va bé perquè no hi ha retencions, només n'hi ha a l'entrada de Barcelona. Per tant, no aneu a Barcelona, que no acaba d'anar bé del tot.
La notícia del dia.
Finalment, després d'un any d'endarreriment, 5 escoles de la ciutat començaran les obres de retirada del fibrociment que hi ha en els mateixos centres. La retirada començarà el pròxim 25 de juny, tot just quan acaba el curs. Júlia, Ramon, què tal? Bona tarda.
Bona tarda.
Quins són els centres afectats?
Doncs són les escoles Ribatallada i Samuntada, la Creu Alta, l'escola Roureda, l'escola de la Floresta, a Can Deu, i l'escola Joan Ramon Jiménez, al barri de Poblenou. Són els centres educatius on s'hi havia d'actuar l'estiu passat, però que van quedar pendents perquè no es podia garantir que estiguessin enllestits per poder iniciar les classes amb normalitat al setembre. Aquest any sí que se'ls ha assegurat que les obres no afectaran l'inici de curs. De fet, segons la directora de l'escola Samuntada, Patricia Rey, la comunicació ha sigut molt fluida amb l'empresa que retirarà el fibrociment, un fet que els ha permès treballar de forma organitzada.
Tenim màniga com per buscar solucions i al final hi ha molts espais que podem anar a treballar i continuar la nostra feina i hi ha maneres de comunicar-nos amb les famílies que no sigui aquí en el centre. Per tant, jo crec que ens hem pogut adaptar bé perquè hem tingut un avís de molt de temps i bé, no ens podem queixar.
La retirada de l'amiant és una reclamació històrica dels centres educatius i les seves famílies. Per això es mostren contentes davant aquestes obres.
La veritat és que és una lluita que des de fa molts anys s'està portant, no?, a terme aquí des de l'escola. L'AFA ha estat molt posada també i creiem que és una decisió molt encertada, molt necessària i que s'hauria d'haver fet des de feia molt de temps.
En total, el Departament d'Educació ha pressupostat 2 milions d'euros per a aquestes obres.
I d'unes obres a unes altres, perquè el projecte Rellancem l'Eix, presentat aquest dimarts per l'Ajuntament, ha convençut l'Associació de Comerciants de l'Eix Macià, que ha vist com en els darrers anys l'activitat econòmica de la zona ha anat a menys.
Ara, però, amb aquesta inversió de 12 milions d'euros per renovar l'estètica de tot l'Eix Macià, a més incorporar-hi nous equipaments, com el nou centre comercial, la del Llac Center, l'aparcament o l'escola de música, confien que torni a ser un pol d'atracció. Això sí, Francisco González, el president de l'associació, demana coordinació entre les actuacions a mans de l'Ajuntament i les dels privats. Són declaracions del Cafè.
En el moment que es comencin a instal·lar aquestes terrasses, es comencin a reparar els parterres. És a dir, que no comencem a posar els nous mòduls, però els parterres tinguin la imatge que té en l'actualitat. Així que, per la nostra part, el que demanem és coordinació en què la nostra actuació, la nostra inversió privada, vagi acompanyada d'aquesta inversió pública de renovació dels parterres perquè la imatge sigui maca, no?
Recordem, però, que això serà a llarg termini, perquè el projecte no esdevindrà una realitat fins almenys el 2027.
Notícies migdia. De dilluns a divendres, a partir de les dues.
Més qüestions i una de ben polèmica. La nova taxa de residus que ha aixecat Polseguera. Molts sabadellencs estem rebent aquestes últimes setmanes el nou impost, que en molts casos sobrepassa els 100 euros per unitat familiar. Care Madrid, molt bona tarda.
Bona tarda. De fet, moltes famílies han denunciat que és una taxa abusiva i no entenen perquè tenim un doble impost de reciclatge. Davant d'aquesta realitat, veïns a títol individual han engegat una recollida de firmes a la plataforma Change.org perquè retiri la taxa. També s'ha convocat una concentració per aquest dijous a les 7 davant de l'Ajuntament. Qui també ha tret suc d'aquesta situació és el Partit Popular. A les seves xarxes socials, la portaveu del grup municipal, Cuca Santos, ha penjat un vídeo acusant Marta Ferrés d'amagar informació.
A nadie nos habían informado de esto, ¿verdad? ¿Por qué? Porque hace un año, cuando fueron a votar en las municipales, nuestra actual alcaldesa, y ya entonces también alcaldesa, no les dijo que iban a subir los impuestos un 15%, que lo están viendo ahora cuando están pagando el IBI, ha venido con un recargo importante, ¿verdad? Ni les dijo que iba a haber una nueva tasa, de que vamos a pagar por el tratamiento de residuos y por las basuras el doble, una por la recogida y otra por el tratamiento. Nadie les informó de eso, ¿verdad? Claro, es que cuando estás en campaña electoral no queda bien decir que has gestionado mal, que te has gastado más de lo que tenías y que ahora nos va a tocar a los de siempre, las clases medias y a los trabajadores, pagar la fiesta.
Qui també s'ha pronunciat és la Federació d'Associacions de Veïns, que també ha anat anunciant que presentaran una moció en contra de la taxa al pròxim ple municipal.
Canviem de tema. El Sabadell Cercle d'Entitats recopilarà les necessitats a mitjà i llarg termini de les 145 integrants de l'organisme. Serà a través d'una enquesta que pretén tenir els resultats desgranats de cara al 2026. L'objectiu és que a les eleccions municipals del 2027 totes les forces polítiques ja comptin amb aquesta informació i la tinguin en compte per a l'elaboració de les seves estratègies.
Joan Madaula, integrant del Sabadell Cercle d'Entitats, assegura que es vol arribar al moll de l'os de les necessitats de les associacions de la ciutat, sobretot tenint en compte, diu, que donar-los resposta des de les administracions també és lent.
Nosaltres demanem, bàsicament, una mirada més a mig llarg termini. Per tant, volem, dins d'aquesta enquesta, centrem molt i demanem molt aquesta reflexió més a llarg termini, perquè si no, al final, a curt, no ens permet fer un treball, diguéssim, constructiu. Sí que segur que hi ha moltes necessitats a curt que preocupen molt, segur. Però si no, intentarem demanar aquesta mirada més a llarg plaç per poder ser més, portar alguna cosa que construeixi més que no pas el dia a dia, que això penso que al final no ens permet tenir una perspectiva, no?
A banda d'aquesta enquesta, des del Sabadell Cercle d'Entitats també demanaran comptes a l'alcaldessa Marta Ferrés sobre el compliment dels nou compromisos als quals va arribar amb l'organisme. Seran un acte dimecres de la setmana que ve a l'Auditori de l'Espai Cultura. En paral·lel, en els pròxims mesos, també es convidarà els consellers del nou govern de la Generalitat a abordar qüestions de competència supramunicipal.
Obrim plana política. La publicació de la llei de l'amnistia afecta de ple diversos sabadellencs. Per una banda, tenim l'exalcalde Matías Serracant per haver permès la votació de l'1 d'octubre i, per l'altra, l'exdelegat de la Generalitat al Regne Unit, Josep Suárez, per despeses vinculades amb la difusió del referèndum. Tots dos han passat avui pel Cafè de la Ràdio. Júlia, què han dit?
Doncs comencem per l'exalcalde Matías Serracant. Ha celebrat la publicació de la llei d'amnistia i ha destacat que el fet d'acollir-s'hi no vol dir sentir-se culpable per haver permès la votació l'1 d'octubre. En aquest sentit, ha assegurat que li preocupen especialment els casos que queden pendents de conèixer si podran acollir-se del tot al redactat, com el de l'expresident Puigdemont. Serracant ha augurat que serà un procediment llarg.
I caldrà, òbviament, com hem dit moltes de les persones encausades, lluitar per l'objectiu final, que és poder exercir aquest dret a l'autodeterminació. I sí que jo crec que també és un moment, per recordar tota la gent que en aquests moments no veu clara, no?, l'aplicació en el seu cas, i sobretot per recordar que ha estat un procés molt llarg, és i serà encara per molta gent un procés molt llarg, del 2017 al 2024, esperant, no?, una solució a aquest conflicte. Aquest conflicte no té solució en aquest moment sobre la taula i, per tant, reivindicarem políticament, doncs, que arribem fins al final i que podem exercir aquest dret a l'autodeterminació.
Una visió similar té Josep Suárez, l'exdelegat de la Generalitat al Regne Unit. En el seu cas, però, el Tribunal de Comptes ha demanat l'empara del Tribunal de Justícia de la Unió Europea i això farà que la resolució del cas es retardi. Tot i això, Suárez es mira l'amnistia des d'una perspectiva positiva, tot i que no sap quan s'hi podrà acollir.
I quan la gent felicita ara mateix, ostres, ja està solucionada l'amnistia, dic, no, moltes gràcies, però el dia que realment això quedi solventat ho celebraré de veritat. Però avui per avui, wait and see, anirem veient, i paciència, i és aquesta espècie de moltres, te la tens allà, però que penso que de tota manera estem molt millor avui que fa 5 anys.
L'amnistia també afectarà la sabadellenca Carme Forcadell, que ja ha presentat la demanda d'empara i també podria fer-ho amb els 3 sabadellencs que formen part dels detinguts 23S. En aquest cas, però, s'hauran d'esperar al 27 de juny, quan hi ha una vista sobre la qüestió.
Vols treballar a Serveis Medi Ambient a Esmatza? Aquest any, 200 places disponibles per a la campanya d'estiu. Envia el teu currículum a empleo@agoragrup.cat. Suma't a Esmatza i fes de Sabadell una ciutat neta i sostenible.
El 16 de juny, gran festa i cursa solidària Sabadell corre pels nens i les nenes, 7a edició. Fes la teva inscripció a www.correpelsnensilesnenes.cat. El recaptat anirà a renovar els espais de la unitat neonatologia d'Hospital Parc Taulí. Ja sabeu, el 16 de juny, tots al Parc Taulí a participar a la 7a edició de la cursa solidària de Sabadell Corre pels Nens i les Nenes. Apunta!
Ràdio Sabadell. Notícies. Cultura.
Els cinemes Imperial acullen aquest vespre l'estrena del documental sobre el projecte Teatre de Barri. El muntatge, dirigit pel director de la pel·lícula Bismó, Rafa Belmont, plasma els 3 anys de feina d'aquest projecte que s'executa en 6 barris de la ciutat.
Un dels impulsors de Teatre de Barri, Enric López, i la tallerista Mònica Serrano asseguren que el documental plasma les emocions que envolten el projecte.
Ensenyar el de dintre i el de fora per entendre l'emoció que es viu i després... de quina manera tothom, tots, hem patit una transformació des dels nostres llocs, no?
Quan veus que has fet una feina i el documental et mostra l'entrecametes, els nervis dels actors i de les actrius, no? Com estan allà esperant, com estan a l'escenari. O sigui, jo penso que ho ha fet molt bé el Rafa. També és veritat que van estar moltíssimes hores, tenien una quantitat de material increïble.
La projecció de Teatre de Barri al documental serà aquest vespre a les 7 amb entrada gratuïta.
Tot l'esport passa per Ràdio Sabadell.
Ja el tenim aquí. David Català ha estat presentat oficialment com a nou entrenador del Sabadell fa tot just una estona. Hola, Sergi Berg.
Hola, Molís.
Què és el més destacat del que ha dit el nou inquilí a la banqueta arlequinada?
Sobretot que ha assumit la pressió del repte d'intentar pujar a Primera Federació i, de fet, veu indispensable aquest factor mental en els jugadors que formin part de la plantilla.
Que tinguem tot tipus de jugadors que sàpiguen afrontar aquesta pressió, diguéssim. Però ja et dic, benvinguda a aquesta pressió... I jo, per la meva part, des del primer dia, vull que els jugadors notin aquesta pressió. Que la notin, que la sentin. Perquè, si no, no en valen. Vull jugadors que notin la pressió de poder assolir els objectius des del primer dia. I els exigiré al màxim perquè ho facin.
Recordem que Català ve amb Miqui Massana, que serà el seu segon, però encara s'han de perfilar alguns rols a la resta de l'estaf.
A la mateixa roda de premsa, Català ha estat acompanyat de Lucas Viale, el director esportiu. També ha parlat de l'estat de la confecció de la plantilla.
Sí, i ha assegurat que aquesta setmana es tancarà el capítol de possibles renovacions, si és que n'hi ha d'haver alguna. Avui ha parlat concretament del cas Marc Domènech.
sería esencial su continuidad, pero es un futbolista que a nivel de mercado creo que nos va a quedar muy lejos, lamentablemente, de lo que a nosotros nos gustaría. Son situaciones parecidas a las de David Astals.
També ha aventurat l'anunci oficial dels primers fitxatges aviat. El nom de Sergio Cortés hauria d'estar a punt de ser una realitat.
Canviem d'esport i ens anem fins a l'Europeu de Natació de Belgrat, ja que és el torn per a Emma García en el duet mixt lliure de natació artística. La sabadellenca salta a la piscina aquesta tarda buscant una nova medalla.
Sí, García farà parella de nou amb Denis González, qui ahir va guanyar l'or en la prova individual del solo tècnic masculí. Ara la dupla aspira a repetir resultat, tot i la competència que hi haurà.
No vaig poder competir a Doha, doncs per mi és la cita més important, que realment doncs, també tenim objectiu d'aconseguir doncs, medalla d'or, a veure si podem rascar-la d'una vegada per totes, i amb moltes ganes.
Com escoltàvem, la nedadora local no va poder participar al Mundial de Doha per lesió. Quan passin 5 minuts de 6:45 de la tarda, arrencarà aquesta prova del duet mixt lliure de l'Europeu. Recordem que dilluns, un altre integrant del Club Natació Sabadell, Txell Ferrer, es va endolor a la rutina tècnica per equips.
Més qüestions. Loar Gràcia ha anunciat el retorn de Guillem Correro per al seu primer equip masculí d'handbol.
El pivot torna a casa després d'un any a la Liga Sobal amb el Puerto Sagunto. És el principal reforç pels verdiblancs, que ahir també van anunciar el fitxatge del porter Marc Pérez, procedent del Benidorm.
I mira que bé, curiosament, un altre Marc Pérez ha signat la renovació amb el Natació Sabadell de Futbol Sala.
Sí, Pérez complirà la seva segona temporada amb els nedadors. El club també ha anunciat en les últimes hores la continuïtat de Luis García. En total, 8 jugadors del curs passat segueixen.
Tornem al futbol. El Tibidabo Torre Romeu celebra aquests dies una nova edició del torneig Wenceslao.
L'entitat reparteix en dos caps de setmana la 13a edició d'un dels seus esdeveniments insígnia. Emilín Jiménez és el president del club.
Ara le cuesta casi todo el equipo a estos así de renombre, pues tienen compromiso ahí. Pero la verdad que muy contento, muy agradecido a todos los que han venido, estupendo, se han portado súper bien, los equipos súper bien, los clubs muy contentos y súper agradecidos. La verdad que muy agradecido con ellos.
L'inici del torneig va coincidir amb el final de temporada del primer equip, que va cloure el curs golejant 4-1 al Can Rull Rómulo Tronchoni.
I com cada dia, repassem què ha fet en David de la Cruz al Tour de Suïssa, que ha completat la tercera etapa perdent 16 segons.
Sí, el guanyador ahir va ser el belga Thibaut Nys, mentre que a la classificació general el lidera Alberto Betiol. El d'Espronceda, per la seva part, és al lloc 31. Avui, quarta jornada amb arribada en pujada a Sant Gotardo. El pilot acabarà el dia pujant aquest port de primera categoria després de superar 170 quilòmetres.
El temps.
Dia plujós a Sabadell, i no per les llàgrimes de Sergi Parc, que està trist perquè no l'hagi dit adéu en antena, público meu. Lluís Mi Pérez, des de la xarxa, què ens espera per les pròximes hores?
Arriba la traca final d'aquesta situació de ruixats i de tempestes, però déu-n'hi-do el sarau que anirem tenint al llarg de les immediates hores a gran part de Catalunya. De moment, les immediates 2-3 hores fins a primeres hores de la tarda, els ruixats s'aniran congriant i cada vegada aniran sent més extensos a les comarques del Prepirineu, ja des del Pallars Jussà fins a la Garrotxa, i també algun xàfec més aïllat a les muntanyes del prelitoral, sobretot a les de l'Alt Camp, l'Anoia, al voltant de Montserrat, o cap a Sant Llorenç del Munt, l'Ubac i el Montseny. Arran de mar, de moment més clariana, sobretot a la Costa Daurada i ja cap a les Terres de l'Ebre, i la temperatura que recupera una miqueta de posició, però sempre amb un ambient que no serà gaire calorós. Atenció, ja entrada la tarda i al vespre, tempestes amb calamarsa, ventades fortes, i en algun cas amb molta aigua, a la Catalunya central, comarques de Girona, sobretot al sud, comarques de Barcelona i arribant també fins al Camp de Tarragona. Ja aquestes tempestes, en vista el dijous, ens abandonen. Ho anirem seguint a la xarxa.
Doncs vinga, aviam si arriba aquesta traca final. Marxem! Podeu seguir informats de tot el que passa a Sabadell i a la comarca, com sempre, al nostre portal web radiosabadell.fm. L'antena segueix amb el Connectats i amb tots els programes d'aquesta meravellosa emissora. Nosaltres, a Notícies Migdia, tornem demà a les 2. Que vagi molt bé, adéu!
Allà on siguis, escolta'ns online. En directe.radiosabadell.fm.